cel obert.
A principis del mes de març d'aquest 2021 saludàvem a l'Eduard Ternal, arborista. Hi havia un problema sobre la taula. I era la quota, la taxa que el servei de la planta de compostatge de la Mancomunitat Penedès-Garraf havia pujat enormement als professionals que portaven les restes de poda de jardineria a la planta pel seu tractament. Abans suposava pagar una taxa de 60 euros, des del 18 de febrer d'aquest any la taxa va pujar als 151 euros, o sigui, un 150% d'augment, i amb l'Eduard vam parlar d'aquesta situació. Però en la conversa van sortir altres coses i ens vàrem emparaular a un altre moment a poder parlar de l'arbrat de Sitges, que ja ho saben que està més o menys en boca de tothom, siguem arboristes o no, siguem jardiners o no. Veiem podar alguna cosa i ja ens alarmem i ja no sabem si és que això està bé o no està malament, o tal, el que sigui. I afegit a tot això, l'article que Carola Fernández va publicar a l'Eco de Sitges fa pocs dies, senyalant sobretot aquesta imatge tan característica que ha quedat a la zona de la Plana Est d'aquest munt de palmeres, literalment, com deia la Carola, com si fos Palm Springs. Eduard Ternal, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal? Comença pel principi. Es va arreglar aquest assumpte de la Mancomunitat?
No, ni, la veritat és que ni de lluny. Seguim igual, ens hem hagut de constituir com a associació i estem movent fils per mirar d'arreglar aquesta situació que de moment és insostenible. Sobretot per molts jardiners que es dediquen als manteniments i que han hagut d'incrementar els preus dels manteniments dels seus clients. En alguns casos, clients amb els que podien portar 15 o 20 anys treballant, de cop fer-los pujades d'aquesta manera, doncs sí que està una mica dins del que toca, sí que sabem que els preus s'han d'incrementar, els IPCs, totes aquestes coses. Però, clar, com ja els vam comentar, si en un jardí pots arribar a treure en un mes més d'una tona, a final de mes això s'ha de veure reflectit d'alguna manera.
Si no ho recordo malament, en el seu dia ens vas comentar que teníeu la intenció de poder parlar amb l'Ajuntament, a veure si es podia intercedir d'alguna manera, donat que Sitges tenia aquest, no sé si dir, règim especial, perquè aquí no hi havia planta on poder deixar les restes de jardineria. Hi ha hagut alguna negociació en aquest sentit? Alguna...
No, tot segueix igual, segueix estancat, tot és un tema de les coses de Palacio, sempre van despacio, no? Està estancat, no hem rebut cap resposta concreta, ni no concreta, de fet, i estem mirant de moure'ns nosaltres per la nostra banda. És que la veritat és que no hi ha gaire cosa més a fer, més que entrar en el tema burocràtic i de les paperasses i tirar per aquest costat, ja que no s'ha vist voluntat, a més, per cap dels ajuntaments que constitueixen la Mancomunitat, no s'ha vist cap voluntat de canvi ni de millora.
O sigui que de moment continueu pagant aquests 151 euros i avall, que fa baixada.
Sí, és així. Nosaltres, a mesura que ha anat passant el temps, hem anat intentant madurar tota la situació per intentar esbrinar realment a què responia un increment d'aquest tipus. I encara no hem aconseguit esbrinar ben bé a què respon. Sí que és veritat que les instal·lacions són antigues, que tenen poc personal, que en algun cas fins i tot no sembla que estigui massa format, i llavors entenc que això que ens comentaven, que feia uns anys que no hi havia cap increment, i el que entenc és que hi ha hagut durant uns anys hi ha algú que ha fet mal la seva feina, l'ha fet malament, i llavors entenc que el que volen és mirar d'arreglar-ho ara. El que no pot ser és que tota la responsabilitat, especialment econòmica, recaigui sobre els petits usuaris, que som nosaltres.
O sigui que deuen haver fet servir aquell eufemisme tan bonic de no digui augmentar, digui regularitzar.
Sí, per exemple, entre d'altres. Pensa que això, el dia 17 de març van posar un paper que s'havia aprovat i que ho pujaven a partir del 18 de març. Això es va fer amb premeditació i alevosia.
Ah, 18 de febrer, si no recordo malament, no?
O de febrer.
De febrer, sí.
De febrer devia ser.
Perquè vam parlar amb tu a principis de març i fèiem referència precisament a que feia 10 dies que havíeu trobat aquest paper que d'un dia per altre, pam, sorpresa.
Sí. És que no m'agrada dir-ho realment el que penso, però es va fer de manera que no hi hagués opció a canvi. Això yeah. ho van aprovar ells, a sota voce, una mica allò en privat, i el que van fer, ho van publicar al BOE, que és d'obligació. Al BOE, com que llegim tots cada dia quan ens llevem mentre esmorzem, doncs no, és bastant difícil de poder-ho veure. I un cop ja està aprovat al BOE i han passat els dies en el que pots fer esmenes, o al·legacions, doncs ja no hi ha manera de fer res, i això és el que vam fer.
Bé, doncs a veure si a partir d'ara amb la constitució d'aquesta associació es pot fer una mica més de pressió, però en qualsevol cas, com els dèiem, com vam parlar amb l'Edu a principis del mes de març, van anar sortint coses vinculades amb la jardineria, i ens vam emparaular per allò de dir, mira, parlem-ne en algun altre moment. I el cas és que des del mes de març fins ara han anat sortint a les xarxes socials persones que veuen podes d'arbres i s'atabalen molt perquè diuen això què és o què no és. Aleshores, potser els contesta algun especialista i els diu que això és el que s'ha de fer, que no hi ha res mal fet, o algun altre els diu que això no està ben fet. No sé si d'entrada, com a professional del tema, tens una certa sensació com si veritablement no hi ha un criteri o la ciutadania tampoc en sabem prou com per poder fer diferents valoracions de les actuacions que s'estan fent en alguns àmbits. Així, la percepció d'entrada, quina és?
Bueno, és un tema una mica complex. L'arboricultura com a ciència, com a estudi, com a ofici, tot just desperta ara. Fa cosa de poques dècades que hi ha estudiosos que es dediquen a això, i que estan veient quines són les millors maneres de tractar l'arbrat. I a més, l'arbrat hem d'entendre que forma part del patrimoni cultural i de tots una mica, no? Llavors, és una mica difícil poder-te dir si, com m'has dit al principi, si està bé o malament. El primer s'hauria d'entendre com funcionen els arbres, no? I d'on venim. El tema de les podes que hi ha aquí és un tema molt cultural. Hi ha dues raons concretes per les quals es poden els arbres així aquí.
Sí.
Una és l'herència de la vinya. A la vinya es podaven, es podaven els ceps, de manera que deixaven una llema jove per treure brot jove per poder produir. Vale? Això ho veiem reflectit, per exemple, en les moreres, que estan podades amb una poda que es diu la poda del pulgar. Ho hauràs vist, que estan podades totes, absolutament totes les branques, fins a ras de tronc,
sí,
o de branca més gruixuda,
sí, sí,
deixant
sí.
una branqueta petita, com si fos un dit pulgar aixecat, com si estiguessis fent autostop.
Sí, 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 sí.
Vale? Això ve de la vinya. Això ve de la vinya. Després tens l'altre tipus de poda, que és aquesta d'escapçat, que és corto donde me da la gana, perquè me molesta por el que sigui. No? La idea és que la gent es pensa que quan tu fas això, la rebrotada de l'any següent, diu, hosti, mira quin vigor, quina força, no? Hem fet bé de fer-ho. És tot el contrari. L'arbre el que intenta és recuperar la mateixa superfície de captació de llum que tenia. Per tant, és una resposta d'emergència, totalment desendreçada.
Uh-huh.
D'acord? Llavors, estem generant un problema. El que estem fent és generar un problema i fent que l'arbre destini totes les seves energies i totes les seves reserves a poder tornar a fer una copa per tenir la mateixa superfície de captació de llum. D'acord? Aquesta mena de poda també és heretada del camp. Què es feia? Doncs quan necessitaves a l'hivern menjar pels animals, agafaven i tallaven, i tot el brot que poguessin trobar era menjar pels animals. També amb això se'n feien eines, se'n feien vigues, se'n feia llenya, val? En alguns casos es feien, per exemple, amb els castanyers, es deixaven les vares llargues i aquestes vares llargues de castanyers feien servir per recollir l'oliva, per picar les branques de l'olivera i recollir. Llavors, tot això és un tema cultural que ve de camp.
Perquè et anava a preguntar, des del punt de vista dels que som absolutament neòfits en aquest tema, aquesta associació directa entre Podem perquè creixi millor, és cert o no?
No hi ha més erroni, no hi ha més erroni que això.
D'acord.
No hi ha res més equivocat que això. Mira, pensa, fes-te la idea que els arbres aspiren anys creixent per treure una... que s'adapti a les seves necessitats de captació de llum i de fabricació d'aliments,
sí.
I que alhora sigui sostenible i segura, vale? Tot i que els arbres sempre tenen tendència a buscar més l'eficiència econòmica, com siguéssim, el fer calarons, el fer diners, el fer menjar, que no pas l'eficiència estructural.
És que et poso, et poso no sé, com si diguéssim, a partir del que em dius, per tant, hauríem d'entendre que la poda no hauria de ser un recurs habitual?
No, és la vida. Un tema és...
Ep, que perdem, perdem en alguns moments, Edu.
Vale, em sents ara?
Et sento perfectament, ara? Perfecte.
Vale. La por ha de ser només un tema de gestió. És a dir, jo planto els arbres i un arbre que, diguem que em genera una molèstia en un semàfor, em genera una molèstia en la senyal de trànsit,
sí,
o en una finestra.
D'acord.
Vale? En el cas que l'arbre no s'hagi plantat bé, que és el que passa el 90% dels casos, s'ha plantat en un lloc on no toca, o una espècie que no toca, què fem? Es fa una revisió, es mira què és el que molesta, com intercedeix en la vida de les persones,
sí,
i es mira de solucionar-ho. Hi ha una branca que molesta, s'ha de tallar només aquella branca. S'ha de mirar si és una branca que es pot tallar sencera o és una branca que es pot escapçar. Tot això que es fa de deixar molt de sencera...
Ja.
No està dins del...
Et poso un exemple molt, molt evident, o que ens sembla bastant evident, perquè a part és un lloc molt transitat, perquè és al costat d'una escola. Al carrer Emili Picó, on hi ha aquella filera, no sé si allò són ficus fets arbre, vale, o no sé què és, que deixen tota aquella mena de burrim, tota aquella mena de fruit a terra, i que creixen enormement fins gairebé ocupar bona part de la calçada, que quan passen camions, tot allò se'n va. Allò és podable, suposo, no?
Allò és podable, però allò tornem a estar en un cas de mala elecció de l'arbrat.
Entesos.
També ens hauríem de plantejar una mica que hi ha carrers en els que potser no hi hauria d'haver arbres.
Això és interessant, perquè de fet ens alarmem sí, molt quan els tallem o quan els traiem.
Però en canvi, quan els tenim maltractats i malalts, no. Perquè es posen malalts per l'excés de poda. D'acord? I el que després, no, és que embruten el terra, és que treu una malalta...
Sí,
que,
sí,
els,
sí.
Els estàs podant cada any. No pot ser un arbre mai sa. Llavors és molt susceptible a rebre qualsevol tipus d'agressió, de qualsevol tipus de plaga.
M'has deixat aquí una reflexió que crec que hem d'agafar. O sigui que consideres que hi ha carrers en els quals no s'hi hauria d'haver plantat arbrat.
Evidentment.
El carrer, jo què sé, el carrer Sant Honorat, per exemple, a l'avinguda Artur Carbonell, clar, per exemple.
Clar. Mira, el Artur Carbonell és, no, espera, el de l'estació,
sí,
el carrer... Sí. Mira, aquí va haver aquí un cas... Aquí s'han plantat, fer cosa, 15 o 20 anys, s'han plantat ficus. Arbres de creixement molt, molt ràpid i molt vigorós.
Sí.
Tenen tendència, tots els arbres de creixement ràpid, a tenir unes arrels bastant agressives. D'acord?
Sí.
Com plantes un arbre que en el seu estadi natural fa 40 metres d'alçada i t'arriba a fer troncs de metres de perímetre, el plantes en arbrat diari, no? Què passa? Que l'has d'estar contínuament plantant. Però no només això, no només que tindràs arbres sants perquè els tindràs sempre maltractats, sinó que després hauràs de prendre la molèstia de treure'ls i canviar-los.
Mm-hmm.
Llavors, l'elecció de l'arbrat és bàsic saber quina espècie pot anar a cada lloc i disposar de quin espai. En canvi, espais, realment, tot això és un estudi bastant complex.
Sí, i t'ho dic perquè sembla mentida, com, primer, és obvi que cal buscar l'arbrat adequat, però, segon, si no trobes l'arbrat adequat, millor que no em posis d'arbrat.
Exactament.
Exactament.
Tenim una espècie de falera ecològica últimament que ens ha portat de podar molt els arbres a no podar-los, per temes econòmics o pel que sigui,
I
a voler posar arbres a tot arreu. Escolta, hi ha carrers que hi ha unes alineacions d'arbres superjunts, va, anem a posar molts arbres, que aquí queda molt maco i ens farem una foto que queda molt bé.
Sí, sí.
Però escolta, igual aquell carrer, en lloc d'en 15 arbres, funciona amb 5. Els deixes créixer, no has d'estar cada any podant-los, podes només el gàlib, és a dir, els podes fins a 4,5 metres perquè hi passin els vehicles, i listo. Si aquests arbres els deixes créixer per sobre de l'alçada dels edificis,
sí,
tindràs,
sí,
tots els beneficis. Tindràs calçades amb biodiversitat, és a dir, tindràs ocells, que és el que ens agrada, sentir els ocells. Tindràs ombra a l'estiu, que és el que es tracta, no?
Mm-hmm.
Tindràs menys temperatures, tindràs captació de CO2 i d'agents contaminants... floten a l'atmosfera.
Va, et poso dos exemples més des de la més absoluta ignorància, perquè us recordo que ens està parlant un arborista, un professional de la matèria. Va, a la platja Sant Sebastià, si no hi hagués aquells tamarins, què hi podríem posar perquè hi hagués una mica d'ombra?
Ah, bueno, però això hi ha infinitat d'arbres, des de tamarins, Sebastià, tamarins... Ah, vale, sí, correcte. Et dic una cosa, els tamarins són arbres que es fan grans i que creixen.
Doncs està costant molt que creixin allà, no?
Bueno, és que intervenen molts factors.
Ah.
Per exemple, el tema de la plantació, l'escollir l'arbre, un cop de zona, per exemple, la zona tota aquesta nova que s'està construint, en tota aquesta, en arbres amb zones de gespa. La meitat dels arbres són arbres que no són aptes, venen amb defectes de fàbrica, perquè ens entenguem. Uns altres estan mal plantats, que estan massa enterrats. L'altra cosa que passa és que moltes vegades es planten arbres perquè te'n mantenguis. Quan tu plantes un arbre necessites dos anys i mig d'estar-hi a sobre. Es diu el període d'implantació.
Dos anys i mig.
Exacte. Que tu has d'anar regant, has d'anar vigilant, has d'anar mirant...
Això també val per totes les palmeres de la plana, Eduard?
Sí, la implantació sí, sí, sí.
També.
D'any i mig a dos anys i mig, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Què es té tendència a fer a via pública? Tu l'encarregues a una empresa, que et vingui a fer la plantació, te la fa, arriba, t'ho rega, t'ho planta, cobren i marxen. Llavors, què passa? Que ens trobem amb el que ens trobem després, no? Llavors, això s'hauria de pactar. Són coses que, és el que et dic, intervenen molts factors, eh?
Sí, sí, és evident.
El tarannà de l'Ajuntament, el poder tenir tècnics que es dediquin a això... i cada ajuntament funciona com funciona.
Però, no, però esclar, què en farem amb tota aquesta palmerada de la plana? Perquè ha de créixer, però d'ombra no en farà.
Bueno, ni ombra, ni captació de llum, ni
res.
Tema, ni res de res. Res de res. Llavors, bé, és un tema purament estètic. Pensa que en la jardineria, com en tot, funciona per modes. Va haver-hi una època que es va posar de moda uns arbres que es diuen les gestroemies índiques, que tenen una floració preciosa i un tronc també molt maco, amb diferents coloracions. I es van plantar, per exemple, al parc de Can Robert, a la zona on estan els gronxadors,
sí,
i tot se'n van plantar.
Sí.
No en allò... queda ni un.
No en queda... És veritat,
no
perquè anava a dir, però si allò sembla... Sí, sembla...
No en queda ni un, no en queda ni un. Llavors, bé, no només és un tema de fer els projectes i que siguin macos, sinó que ha d'haver-hi algú darrere... supervisant, perquè
si no,
amb una mica de criteri i amb una mica de formació.
Si no hi haguessin palmeres, allà què hi podríem posar?
Bueno, pots plantar qualsevol mena d'arbre dels que tinguis per aquí, des de...
Garrofers?
Lo interessant, per exemple, seria plantar-hi arbres caduques. És façana sud, està davant de mar, però clar, a quins... Més que dir-te una espècie, és que tot això s'hauria d'estudiar. Per què? Perquè ara mateix estic a Vallpineda.
Sí.
A Vallpineda estan tots els arbres, i els que no s'escapsen. Per què? Perquè les vols veure al mar. Què passa a la façana de mar? Hi ha algú que té 1,5 milions d'euros, i tu de cop li plantes un arbre que li taparà les vistes. Com ho maneguem, això?
Bé, això és el que va passar amb alguns veïns a la platja Sant Sebastià el seu dia, quan es van posar els tamarins, que van dir que els tapaven la vista, sí, sí.
Doncs ahí estamos. Ahí estamos. Pensa que, mira, un dels arbres més macos que tenim al poble, que és el ficus del passeig. De
I
la
tant,
Ribera.
Una preciositat, sí.
Aquest arbre fa uns anys es va escapçar. Es va escapçar a petició d'una veïna que li tapava les vistes. Vale? El fet d'haver escapçat aquest arbre, no sabem realment com reaccionarà els propers anys, perquè a més no s'està fent cap revisió. Pensa que el ficus que teníem, per exemple, a la baixada de les escales, aquí al costat d'on estava la penya barcelonista,
sí,
el passeig de Nova.
És que ara anava aquí a la carretera de les Costes, però ara torno a fer una reflexió d'aquelles, també de neòfit absolutament, de la ignorància pura. Aquella que diria, bé, no, escolta'm, Eduard, aquest ficus enorme de baix a mar, no passarà res si en pot un tros, perquè és enorme, això continuarà creixent, no?
Bueno, és que tenim un petit problema. Aquí hi ha un problema, que és que tenim por al tamany.
Ah.
Estem acostumats a que de camp els arbres no s'escapçaven pel mateix que dic, per fer llenya, pel bestiar, per fer-ne eines. Llavors tenim por, els arbres grans que hi havia estaven al mig de la muntanya, al mig de ciutat, aquí no hem tingut, al mig de poble.
D'acord.
I els que teníem eren pins. El pins de l'Epensis, que és el que tenim aquí, té tendència a caure.
Ara ja mirem, els pins, perquè t'haig de parlar també del vinyet i de Terramar i tot això. Però estàvem amb el ficus de la carretera de les Costes.
T'explico, el ficus de la carretera de les Costes, aquell ficus que un dia es va esqueixar i es va trencar, va ser pel mateix. Aquell ficus es va escapçar a més de la meitat, es va baixar a menys de la meitat. Aquella arbre li va costar molt recuperar la vitalitat i la vigorositat. Es va tirar 2 anys i pico, amb prou feines va treure fulles. D'acord? Li vam obrir les portes a que entressin els fongs. Aquell arbre es va partir de base. Quan es va partir, no tenia res. Just estava començant a treure la capçada, després que feia que l'havien podat. Vale? Llavors, això va ser un tema de mala gestió.
Entesos. I què fem amb els pins del vinyet i Terramar?
Els pins del vinyet i de Terramar, realment, és que això ve de molt llarg.
I tant.
Això ve de molt lluny. Problema, per començar, aquests arbres que són plantats. Els arbres plantats comporten problemes, que és que quan abans no se sabia, ara ja sí, quan fa molt temps que es tenen plantats en test, és que creen un sistema radicular espiralitzat.
Què vol dir això, Eduard?
A les arrels, imagina't que tu tens un arbre molts dies posats en un test i la funció de les arrels és créixer cap als costats.
Sí.
Quan es troba el test de plàstic, què fa? Segueix la paret.
D'acord.
I llavors creixen en espiral. Tu tens aquestes arrels, tu plantes l'arbre al terra, passen molts anys, aquestes arrels, amb el creixement secundari, el que fan és engruixir. D'acord? S'apreten a si mateixes. Per tant, creen fongs. I acaben morint.
D'acord. És a dir, el propi arbre gairebé es podreix per les seves arrels.
Sí. En molts casos, sí. Uns altres casos és que, com que aquests arbres venen en test, no tenen arrel pivotant. L'arrel pivotant és aquella arrel que ens ensenyaven a l'escola, que és la primera que surt, que tira recta cap avall,
sí,
i que garanteix un anclatge fixe. Els arbres de plantació que venen de vivent no té cap arrel pivotant, d'acord? Perquè són tallats per sota per poder-los posar en testos.
Ahà. Però vull creure, per exemple, Eduard, que els pins de l'Avinguda del Vinyet són pins d'aquells que les arrels han arribat a mitja calçada, no?
Sí, en alguns casos sí.
En alguns casos sí.
Pensa que allà s'hi han fet moltes obres de repavimentació, d'arreglar les voreres, secs des a Sorea.
Sí, està clar.
Que tu obres una feixa tant a la carretera com a la vorera, estàs trencant trencament radicular, estàs creant trencaments radiculars. A part, que tot allò està construït sobre sorra. És un terra molt sorrenc. També hi ha aqüífers, vull dir, s'hi junten molts factors. Aquells arbres probablement amb els anys aniran caient.
Això és així, eh?
Sí, és així.
Encara que per nosaltres, de nou, des de la ignorància i per als neòfits, tinguem aquella sensació d'arbre esponerós, fort, potent, amb aquells troncs i amb aquella majestuositat.
No, pensa que el Pinus alepensis aquest és un arbre que es diu pioner, perquè és un arbre que arriba a una tartera al mig de la muntanya i te la colonitza. Ell agafa i en condicions molt difícils crea una capçada gran, un tronc gran, creix bastant ràpid, s'adapta, però ell prioritza el seu aliment a la seva mecànica.
Sí.
Què passa? Que per recollir l'aigua, la poca aigua que cau en aquests llocs tan àrids, el sistema radicular que té és molt superficial.
D'acord. I per tant... No és tan estable amb el pas dels anys com ho seria un altre tipus de pi. Per tant, hem de ser molt conscients, i ho dic de la mateixa manera que abans hem parlat d'altres tipus d'arbres que poden ser adequats per l'indret. Aquells pins, quan van ser plantats allà, no era la millor espècie per ser plantada allà.
No ho era.
Tant,
tampoc no podem culpar ningú.
No.
De l'arboricultura està tot just despertant fa unes dècades. Tampoc no podem...
Però ho dic en el sentit, ens hem de fer la idea que els pins que vagin morint, els pins que vagin caiguent, no han de ser substituïts pel mateix tipus de pi, sinó per un altre tipus d'arbre.
No, mai a la vida.
Mai a la vida.
De fet, hi ha uns pins pinyoners també.
Sí.
uns pins de lepensis que havien caigut per uns pinyoners, que encara és pitjor, perquè té una capçada molt ampla. Llavors, l'únic que fan és interferir a la via pública, amb el cablejat elèctric, etc.
Doncs ara hi torno. Què podem posar a l'avinguda del Vinyet que no siguin aquests pins que fan tanta ombra però que són perillosos i que es mantinguin el temps?
Tot això es podria substituir, per exemple, per una avinguda de plàtans. Una avinguda d'amèlies, per exemple.
Ara anava a dir als plataners, Edu, que no deixen tot aquell... que, com dirien els avis, deixen molta merda els plataners, eh? O no?
No. Estem acostumats a tenir-ho tot molt net.
Sí que és cert que Sitges era un poble de plataners, eh? Perquè n'hi havia hagut moltíssims de plataners.
Mira, sí, l'altre dia parlava amb un company que el Santiago Rossinyol, que és on jo
vaig néixer,
allà hi havia plàtans.
I els plataners gairebé cobrien el carrer. Anava, vaja, sí, quedava una ombra...
Exacte. El plataner té un avantatge que mecànicament és un dels arbres més eficients que hi ha en el regne de la natura. Llavors, ho he complicat parlar perquè em sento doblat.
Ah.
Bueno, llavors, el temps que tenim és que hem de deixar aquests arbres créixer molt fins a dalt de tots els edificis, crear capçades contínues i beneficiar-nos de tot el canvi que això representa.
O sigui que tu veuries, per exemple, una avinguda del Vinyet amb plataners.
Perfectament. El que passa que tenim una mica, ens hem obsessionat amb tot el tema de la neteja i llavors resulta que ara les fulles molesten, no? Sí. Que les floracions molesten.
Sí que és veritat, això.
Cada cop hi ha més infants amb més al·lèrgies. Perquè després arribes a casa i està tot superdesinfectat, supernet, a l'escola, tot. Els nois no juguen, els nens no juguen al terra. No juguen amb la... No toquen la terra, no toquen les pedres, no toquen les fulles. Això ens està portant a una sepsis sense precedents. Llavors, el que hauríem de fer és acostumar-nos una mica més que si els arbres realment ens representen un benefici, comporten alguns inconvenients.
Mm-hmm. Hem d'anar a parar, inevitablement, a la gespa.
Uf,
l'Edu es bufega perquè suposo que això de la gespa també són figues d'un altre paner i no sé si encara tenim molt al cap aquesta necessitat de veure verd, sigui artificial, sigui natural, sigui com sigui.
Sí, la veritat és que, a veure, un moment, que em baixo el volum, que és que sentir-me doble m'està fent molt difícil, això.
Doncs t'ho agraïm perquè nosaltres t'escoltem perfectament, Edu.
Vale, doncs mira, el tema és que... Per començar, no vivim en una zona de rusticitat en la que la gespa visqui bé. S'han de destinar molts recursos a tenir gespa, d'acord? Molta aigua, molts productes, molts aliments, d'acord? Per tenir la gespa bé. Hem de pensar que la gespa té unes arrels d'uns 4 centímetres de profunditat.
Sí.
Per tant, poc sol o poc aire que faci es dessequen. Una gespa normal necessita de 2 a 3 recs diaris a...
De 2 a 3 recs diaris?
Sí.
Mare de Déu. O sigui que estem, gairebé diríem, que condemnats a tenir la gespa seca gairebé, perquè llevat del camp de golf i de jardins de cases particulars, la gespa de la via pública regada 2 a 3 vegades al dia, no sé això, sí.
Com bastant que un tipus de gespa rizoma, que no és ben bé una gespa.
Sí.
Pots fer un rec al dia.
D'acord.
Pots fer un rec al dia. Si el fas profund, cada 2 o 3 dies.
Uh-huh.
D'acord? Però a ple agost... Llavors, el tema que tenim aquí és que s'han plantat arbres en zones de gespa. Llavors, si ja la gespa no és convenient, plantar arbres en zona de gespa és molt menys convenient.
Per què?
D'acord? El primer és que entren en competència.
D'acord.
El segon, que els arbres tenen excés d'aigua. Per tant, creixen molt més del que haurien de créixer en el seu estadi natural i formen estructures inconvenients, perquè, com t'he dit abans, prioritzen l'aliment a la seguretat mecànica. Vale? Llavors, què passa? Que són arbres que s'han de podar. O que entenen que s'han de podar. Llavors els poden. Vale? I l'altre, que com que la gespa té unes arrels molt poc profundes i s'han de regar amb certa regularitat, els arbres no tiren les arrels cap avall perquè no tenen necessitat.
Està clar.
Deixen les arrels molt superficials.
Està clar, perquè tenen tots els recursos del món, tot l'aliment del món, no cal que el busquin, no cal que s'esforcin.
Ah, exactament. Vaja. Doncs junta això, que tenen sempre el terra mullat, amb una llevantada, i ja ho tenim.
D'acord. Aleshores et anava a preguntar, perquè tenim dues preguntes encara. La primera, si no posem gespa, què posem, Edu?
Bueno, es poden fer algunes petites zones de gespa.
Sí.
I llavors tu el que pots fer és separar els arbres i fer una zona de colxat, que es diu, per exemple. Que això és el que es fa als Estats Units, es fa al nord d'Europa. Uh-huh. El que fan ells és el propi material que amb el que es pot... Quan es poden els arbres, les deixalles restants es trituren.
D'acord.
I se'n fa una cosa que es diu mulch, uh-huh. acolxado, un acolxat.
D'acord. Anem per l'altra qüestió.
El que fas és envoltes sí. els arbres de zona d'acolxat.
Uh-huh.
Per tant, ja no estàs regant el peu de l'arbre, és a dir, menys possibilitats
sí.
de fong.
Sí,
sí. I el que fem és que aquí una mica la vida. A sobre, posar l'acolxat, si poses uns 6-8 centímetres, t'evites que et surtin males herbes. Uh-huh. Que és l'altre gran temor que es té a via pública, no?
Està
que
clar.
Que s'ompli tot de males herbes i tot això.
I en 20 segons... Estava cantat que aquells arbres situats al costat de la piscina municipal i que van ser enterrats per nivellar la zona de la piscina amb el que era l'antic aparcament, estaven condemnats a morir? Ofegats?
Crec que formulant la pregunta t'has respost ja.
D'acord. Estaven condemnats a morir?
Bueno, minuto.
Minuto.
Però és pel tema de sempre. És impopular tallar arbres. Hosti, fem una cosa... Ja que ho fem, si ho fem, ho fem amb criteri. Informem a la població, ho expliquem i ja està, no hi ha cap problema. Escolta, traiem aquests arbres, que total eren arbres maltractats de càmping. No tenien més de 40 anys aquests arbres, o 35.
Ja.
I per tant... Els treus són condicions.
Els haguéssim fet un favor, vaja. Ai, senyor.
Sí.
Les 11. Està
ja
clar. Està clar que sí. Edu Arnal, gràcies. Gràcies una vegada més, Edu. Fins a propera.
Una abraçada.
Adéu-siau, bon una abraçada.